Parlem de sexe?
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
Laura Clotet, bon dia.
Bon dia.
A veure, necessitem la teva ajuda perquè els nostres oients tenen moltes preguntes. Ja saps que el mes de setembre és difícil, no? La tornada a la feina, la rutina, els nens, l'escola...
Complicat.
Masses tasques pendents.
Llavors, la solució,
relax, sexe. Gaudir de l'alegria de viure, no? Vinga, comencem recordant el telèfon on els nostres oients poden enviar les seves consultes.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I recordeu que podeu preguntar el que us vingui de gust, que la Laura Clotet intentarà trobar la resposta més adient.
Seguirem intentant-ho.
El que sí que demanem és així, això, tenir una mica doncs, a la pregunta concreta, perquè a vegades...
Sí, les preguntes generals estan molt bé, però arriba un moment que el tema estadístiques o coses més globals se'ns perden una mica, no? Llavors, com a mínim, que quedi molt clar que esteu preguntant, no? Perquè a vegades, hem tingut preguntes que dius, no sé per on va la pregunta, llavors està clar que intentem donar una resposta, però potser no és la que l'oient necessita, i jo penso que el que és important és donar aquella resposta que realment ens ajudi, ja que ens atrevim a trucar, que per mi és un gran pas i és superinteressant, i agraïm moltíssim, però si a més teniu la resposta que voleu, ja és fantàstic.
Doncs vinga, aquesta és la primera pregunta d'avui.
A partir dels 37 anys, més o menys 35, que els homes ens baixa la testosterona, vale? I això influeix, no? Que no tinguis tant apetit sexual o que tingui més dificultats, és veritat o és mentida?
Bueno, la veritat és que sí, hi ha una edat que sembla que pugui baixar una mica els nivells de testosterona, però no són els 35, no espantem el personal, perquè a mi aquest senyor m'ha semblat que posa el límit com molt, molt avall, eh? El descens una mica de testosterona se situa una mica a la mateixa edat que en dona se situa a la menopausa. Estem parlant del vol dels 50, amb la qual cosa ja li han donat 15 anys de marge al tema, eh? Però a més d'això, el desig és multifactorial. El desig i les ganes i l'erecció no depenen únicament i exclusivament de la testosterona. O sigui, en edat superfèrtil, 20 anys, no tots els homes tenen el mateix grau de testosterona. I això no fa que uns tinguin més desig que l'altre o millors ereccions que els altres. O sigui que el grau de testosterona és molt relatiu. És veritat que sempre parlem de la testosterona com a aquest punt de desig i sí que és l'hormona masculina per excel·lència, però no és que hi hagi un grau de testosterona que et faci tenir més desig o no. O sigui, hi ha un valor de normalitats molt amplis i en tot el rang de normalitat la gent té el desig independentment de l'hormona segons les circumstàncies que sí li fan tenir desig, segons si té o no té parella, si té estímuls o no, si té més o menys imaginació, si està més o menys estressat. És a dir, que el que és la funció sexual i el desig tenen molt més a veure amb tots aquests altres factors, no?, que ens acompanyen dia a dia que no amb la testosterona.
Vinga, la següent pregunta.
Què és més recomanable, si les anticonceptives orals o l'ARO?
Mira, la veritat és que a nivell de funció d'eficàcia és exactament el mateix, eh? Són graus d'hormones suficients com per bloquejar el cicle menstrual. És a dir, el que hem de tenir molt clar és que tant l'ARO vaginal com les pastilles són hormones que van a la sang i això és el que fa que es bloquegi l'ovulació i, per tant, no hi hagi risc d'embaràs. Què triar un o l'altre? Depèn única i exclusivament del que sigui més còmode per a la persona que ho ha de prendre. Si ets una persona que és superconstant, que és capaç de prendre's una pastilla cada dia a la mateixa hora i que tu no et suposa cap mena de problema, les pastilles són una bona opció. Si, pel contrari, tens mala memòria i les alarmes al mòbil et fallen i prendre's una pastilla cada dia a la mateixa hora és algo que et suposa un drama... Pues potser la millor opció és un ARO vaginal, perquè el poses un dia, són 21 dies, i després te'l treus. De què més depèn? De mil coses més que es poden comentar amb el gine, però, per exemple, si jo sóc molt hipocondríaca i el fet de tenir una anella vaginal fa que jo estigui tot el dia nerviosa o fa que quan tingui que tenir relacions me'l vulgui treure, no sàpiga què faig amb l'ARO, que no s'ha de treure per tenir relacions, però si et molesta o tens risc que et provoqui més infeccions vaginals, doncs llavors hauràs de passar les pastilles. És a dir, que pregunteu a la vostra llevadora, al vostre ginecòleg, però sí que hem de tenir clar que l'anàleg vaginal són hormones que van a sang, exactament igual que les pastilles. O sigui que, en tot cas, la indicació no seria per prendre o no hormones perquè estem igual. O sigui, les contraindicacions de pastilles també les té l'ARU.
Que els nois, si se'ls posa un com un pañuelo pel cul, que després era com que quan li treus, era com que els donava molt de plaer. I jo sempre, o sigui, no li trobo la lògica a això i no sé si és cert o no.
Jo vaig veure això en una pel·lícula, m'ha entès, no? Molt antiga, eh?
Jo suposo que en aquest cas es volia tirar d'un mocador com es pot tirar de qualsevol altra cosa. Un mocador no li veig sincerament massa funcionalitat en el sentit de que no té pues, un mínim de rigidesa o sigui, me sembla complicat. Jo penso que en tot cas si l'estímul és agradable és posar el mocador és més perquè el dit que acompanya el mocador que pel mocador en si. Coses importants quan parlem de plaer anal és que depèn molt de la persona, no? Sí que és veritat que cal pues, estar relaxat. Està clar que el punt G, o el famós punt G masculí, no? També que anomenem punt P perquè és el punt prostàtic, només s'hi arriba via anal, està menys de 5 centímetres, estem parlant de punta de dit i poc més, a la zona més anterior de l'anus. Però s'ha de permetre l'accés, llavors sí que és una zona amb moltes terminals nervioses que a qui li agradi trobarà un punt on hi ha molt estímul, on hi pot haver plaer, però és una zona molt innervada, amb la qual si ho fem des de la no acceptació també trobarem molt de dolor. És a dir que, evidentment, és una zona on hi ha molts nervis, com tots els llocs on hi ha moltes pessigolles, amb la qual totes les zones on hi ha molta innervació ben estimulat i en el moment correcte són zones de molt plaer i en zones en que no és el moment o realment hi ha molta rigidesa per tensió i hi ha dolor. Amb la qual cosa, pregunteu-li a la persona amb la que esteu, mira, et ve de gust, he vist aquesta pel·lícula, a mi em faria gràcia provar-ho, tu què et sembla, ho vols provar, no ho vols provar, i a partir d'aquí, tant homes com dones, si voleu provar sexe anal, comenceu amb molt lubricant, amb un ditet i molt suau, i deixeu-vos de mocadors, deixeu-vos de coses que es poden quedar dins, perquè això sí que és important recordar que la cavitat anal no té fons, la vagina té fons, i posis el que posis, ho pots treure tu soleta o tu solet, però l'anus no. L'anus, si entres una cosa que no té un tope i et passa, se te'n va al sistema digestiu i tots els metges hem vist quiròfans que s'han de treure coses que han entrat per l'anus i que no haurien d'haver pujat tant, però pugen. Perquè penseu que fa una mica la funció com quan poses un supositori, no? Si se't tanca, allò el que fa és propulsar directament el que t'estàs ficant fins molt més amunt del que podrem treure després.
Vigileu, per tant, amb els experiments. La pel·lícula que us deia era de la dècada dels 90, Amantes, de Vicente Aranda, i sortia Maribel Verdú, Jorge Sanz i Victoria Abril, i era basada en fets reals, però com deia la Laura Clotet, vigileu amb els experiments. Continuem.
Quin és el lloc més morbós per tenir sexe?
Fantàstic. El que és important és plantejar-se que hi ha llocs morbosos. El lloc més morbós serà el que cadascú li agradi, no? Normalment sí que és veritat que quan la gent pensa en llocs morbosos surt de l'habitació, això és veritat, surt dels llocs més convencionals, no? I comencem a pensar, pues, des de... recordo una pregunta de la temporada passada, no? Que parlaven de per què em posa el pàrquing o l'ascensor o fer un públic, no? Preguntes que la temporada passada van caure. Bueno, són llocs on hi ha cert risc de que t'enganxin o és menys habitual de fer-ho.
El que dona sortir de la zona de confort, no?
El que dona el morbo és sortir de la rutina i sortir del lloc de sempre. Potser un llit és un bon còmode, si no és el teu, que pot ser, jo què sé, el d'un veí, el de la sogra, no sé. La veritat és que pot
del
ser un bon...
Del company de pis, d'algú...
Pot ser canviar de llit també pot ser morbós.
Vinga, continuem. Nosaltres el que fem ara és canviar de pregunta.
Que sí, és veritat que hi ha uns dies en el mes d'una dona que no som gens fèrtils i podríem tenir relacions sexuals sense cap tipus de protecció i no concebir.
Bueno, la veritat és que, evidentment, el cicle de la dona està com bastant estudiat. Sí que és que cadascú s'ha d'estudiar el seu propi cicle de la dona, eh? Perquè hi ha uns paràmetres globals que, si tu et mires qualsevol llibre, et dirà pues, que un cicle menstrual són 28 dies, que el 14 hi ha una ovulació i que més o menys, no, la fertilitat la tens pues, 4 dies abans, 3-4 dies abans i 2-3 dies després. O sigui que realment estaríem parlant d'una setmana de fertilitat de 28 dies i una de menstruació. Però cada persona té el seu cicle menstrual. Jo us recomano estudiar-vos el vostre cicle menstrual. Hi ha un parell de llibres molt xulos, Luna Roja i Viaje al tu ciclo menstrual, per exemple, que són dos llibres fantàstics per conèixer el teu cicle. I que van molt bé per dues coses. Primera, perquè si jo tinc cicles de 21 dies, el meu dia fèrtil no és el 14, perquè un cicle comença el dia que a mi em ve la regla, però el meu dia fèrtil és 14 dies abans de que em torni a venir. Amb la qual cosa, si jo tinc cicles de 21 dies, el meu dia fèrtil és el 7 des que m'ha vingut la regla. I això ho he de saber, perquè si no em quedaré embarassada. Amb la qual cosa, si teniu cicles molt curts, vigileu. Si teniu cicles irregulars, que hi ha molta gent que perquè té ovaris poliquístics o perquè està nerviós, perquè té exàmens, els cicles no són regulars, la fiabilitat és zero, perquè és el que us deia, tu ets fèrtil 14 dies abans que et vingui la regla. Però si jo no sé quan em vindrà, no sé quan és aquest dia. Amb la qual cosa, cuidadito, perquè realment fiar-se només del cicle amb persones molt, molt, molt regulars sí que pot tenir certa validesa, però cuidado, perquè tot i que tenim això 3-4 dies fèrtils, també hi ha casos d'espermatozoides que aguanten 5 i 6 dies dins d'una vagina, amb la qual cosa això estem allargant una miqueta el període, així que cuidadito.
Vigileu, vigileu. Fertilitat. I també, avui dia, a banda d'aquests llibres que recomanaves, Laura, també hi ha moltes aplicacions. Eh? La tecnologia ens fa la vida molt fàcil, també.
Hi ha aplicacions, també, d'APPs per conèixer el teu cicle. Però sobretot vigileu molt la gent que sou irregulars, perquè aquí sí que no teniu cap mena de fiabilitat. I, evidentment, estem aquí per parlar de plaer, però si jo no tinc la tranquil·litat de que no sóc potencialment embarassable, que no sé com ho ha dit aquesta noia que m'ha fet molta gràcia, no disfrutaré, no? I això també és important. I sempre, no oblideu que estem parlant d'embaràs ara, però totes les infeccions de transmissió sexual, si no estàs amb algú estable, segur, només hi ha una forma de prevenir-les, eh? I aquesta és el preservatiu o qualsevol altre mètode de barrera.
Doncs vinga, més preguntes.
És veritat que es tenen fantasies sexuals quan et fas gran?
Home, jo vull creure que les fantasies sexuals es tenen durant tota la vida.
Esperem, si no malament, no?
El que penso que sí que és veritat, i aquesta senyora m'encanta que m'ho pregunti, que amb una mica de sort, i si vas creixent i vas vivint coses, i vas llegint i vas veient, les teves fantasies sexuals poden arribar a augmentar. Tot i que a vegades tenim com la sensació que la gent més gran està més apalancada o que no tenen fantasies. Jo penso que precisament, no, perquè la imaginació és lliure i no cal d'un esforç físic considerable, tu pots tenir moltes més fantasies quan ets gran si has llegit, si has vist, perquè potser saps que hi ha més coses, coneixes més coses, no? Amb la qual jo penso que no s'han d'acabar mai i sobretot això, no? Important adaptar-les, no? Les fantasies i una mica amb l'edat. La fantasia pot ser la mateixa, però potser et posarà més si l'adaptes a la teva edat, no? Si
o l'objecte de fantasia potser és un altre, no? Amb els anys?
Sí, però l'objecte en el fons és fantasia. Jo puc seguir desitjant l'extraterrestre de la Luna, saps? Sé que no lo voy a tener ni con 20 ni con 60, o sea que més da igual. Si me apetece como fantasía un marciano con antenas, és vàlid. El que sí que és veritat que, per exemple, si jo la meva fantasia és tenir sexe després de fer un 3.000, bueno, possiblement amb 20 anys penso que això és factible i amb 60 potser penso que no. Clar, el marciano com que no és factible a cap edat, pues ja, lo sé, tiene fantasia i sirve, no? Però cuidadito amb la fantasia. Però bueno, mentre siguin fantasies i tinguem molt clar que la funció és estimular el coco per sentir-nos vius, que sigui la que sigui, benvinguda.
Exacte, benvinguda, sort de les fantasies, que ens donen també doncs, aquell valor afegit en el dia a dia.
Hi ha un condó que canvia de color si tens una malaltia de transmissió sexual. Quina fiabilitat té?
Això és cert?
La veritat és que això és una notícia que corre des del 2016 i que de tant en tant es va repetint. A més, quan llegeixes la notícia, jo començo a dubtar que si això és un fake. Ja, quan llegeixes la notícia veus que a més l'invent l'ha fet dos nanos de 14 i 15 anys i dius, hòstia, que promiscuos, i a partir d'aquí, o que prodigios, no ho sé, però sí que és veritat que és curiós, no? Perquè et llegeixes l'article i et diu que a més és boníssim perquè l'explicació de l'article és que cada malaltia la tenyeix d'un color diferent, és a dir, no només et diuen si hi ha una malaltia, sinó que si és una clamídia rojo, si és un herpes, és de no sé quin color.
O sigui, una precisió, no una tecnologia.
Llavors, jo he de reconèixer que ens sembla una precisió molt increïble per un tros de goma i em costa de creure, no?
Jo crec que hagués sortit a tots els mitjans, eh?
De totes formes, el dia que es trobi. De totes formes, suposant que fos cert i que això es trobi, segueixo sent crítica en un sentit, o com a mínim guai, però si tu te l'has posat, hi ha hagut semen com perquè canvi de color, és fantàstic, perquè ja has previngut la malaltia, perquè ja l'has portat posat durant la relació. Vull dir que, clar, no agafaràs i el mullaràs abans de tenir la relació per saber si el fas servir o no. No té ni cap ni peus. Llavors, és curiosa la notícia, perquè són d'aquestes notícies que dius, uala, que guai, i corre, eh? I corre pel món de la salut, i és una notícia que realment s'ha vist. Però ni ha anat a més des de fa 2-3 anys, ni li veig massa ni cap ni peus, no? Perquè sobretot és això, si per què s'embruti, no? O sigui, perquè detecti la malaltia i ha d'haver fluid suficient, és que ja l'has fet servir, amb la qual és com curiosa la notícia, però és veritat que existeix la notícia i que corre fa temps, eh?
Vinga, més preguntes.
¿Cómo se le ocurrió a una persona que creó el Kama Sutra buscar todas esas posiciones? ¿Y con cuántas personas lo probó?
La veritat és que el Kama Sutra té molts anys. El Kama Sutra és un tractat de filosòfic, eh? De fet, la gent només coneix les postures del Kama Sutra, però el Kama Sutra és un tractat de sexologia molt ample que parla des dels diàmetres de la vagina, dels diàmetres del pene. Hi ha una part molt, molt xula, que és una mica aquesta compenetració entre diàmetres, no? Que a més fa comparativa amb els animals i et diu que, clar, que una dona conill i un home elefant potser no congenien, no? No sé ben bé si els animals són aquests, però va molt en aquesta línia. A partir d'aquí, les postures, jo penso que no sé en quantes persones les va provar, perquè evidentment això no està escrit, però sí que és veritat que tenen un sentit. Moltes vegades sí que hi ha postures que per la forma veus si la penetració és més profona, menys profona, si toca quina part de la vagina toca o quina part de més externa s'està estimulant, i això pot donar una idea de plaer. Evidentment és una persona amb moltíssima imaginació, amb la qual jo no sé si va tenir moltes parelles, però això devia passar tet, encara que fossin dibuixant les postures del Kama Sutra, i jo us diria que si no teniu una parella contorsionista no ho intenteu, o sigui, busqueu les vostres i de les que us agradin bé, però no us poseu a fer virgueries perquè encara us trencareu alguna cosa. Vull dir que... I això també adapteu-les a les vostres condicions, no? Però l'important és això. Si algú pot, el Kama Sutra, que un dia es miri la primera part, perquè és del tipus de relacions i el tipus de petons, hi ha 99 o 100 petons descrits en el Kama Sutra, no només són postures de penetració. I sí que es veu que són coses molt interessants fora de la part aquesta més contorsionista.
Doncs vinga, que hem arribat a l'última pregunta.
Que si quan la treus, abans de venir-te, queda embarassada o pots donar-li alguna cosa a la persona?
Bueno, a mi em donaria una mica de iuio, posats a donar. La veritat és que la marxa enrere és un mètode pèssim per tot. És pèssim per risc d'embaràs, perquè és molt poc eficaç i hi ha embarassos en marxa enrere. Evidentment, totes les transmissions, totes les malalties de transmissió sexual es poden transmetre igual, perquè, bueno, com diuen, no, en castellà, antes de llover es pornea, o sigui que evidentment el risc hi és total, i a més jo cada cop atenc més joves que per tenir un neto de marxa enrere no tenen plaer, perquè si tu com a home o la noia no hem d'estar pendents de que he de sortir en el moment de màxim plaer, és que el que fas és bloquejar el moment de millor plaer, i a partir d'aquí l'únic que fas és crear-te ansietat i tenir problemes sexuals, amb la qual jo us diria, canvieu de mètode, o sigui, si us plau, que ningú faci servir marxa atràs, perquè és un mètode pèssim per tot, per embaràs, per infeccions, per plaer i per estabilitzar una relació també, perquè dona molta desconfiança. Així és que, de veritat, és un mètode absolutament pèssim, anem-nos el traient de la memòria i busquem altres opcions.
Clar, busqueu altres opcions que a dia d'avui, que hi ha infinitat de mètodes,
no,
i a més molt accessibles. Abans
sí,
encara tenia un sentit, no?, a l'època dels nostres avis.
Sí, clar, clar, en una època en què no hi havia res, era molt... potser és l'única opció que teníem,
exacte,
no?
Però avui dia...
Però avui en dia, jo us diria, si us pilla el calentón sense preservatiu, hòstia, jugueu una altra cosa, jugueu a masturbar-vos l'un a l'altre, practiqueu sexe oral, que sempre sabeu que esteu jugant amb un risc més baix, però no us la jugueu. No,
o aneu al supermercat o a una farmàcia de guàrdia, que n'hi ha moltes. fiques, no?
Sí, i si, però si no tens temps no passa res, però llavors no la fiquis.
Doncs amb aquest missatge ens quedem i fins la propera setmana. Laura, una abraçada.
Gràcies, adéu.